Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord a una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències. Els nostres errors, també. Us parla Aniol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui parlem de Catalunya durant el franquisme. Ens situem a mitjans del segle XX. Espanya està sota la dictadura de Francisco Franco, un règim que busca una Espanya homogènia, centralista i unificada, sota un únic idioma, el castellà. Aquest règim va anul·lar les llibertats democràtiques de tot el país i va prohibir i perseguir a tots els partits polítics, exceptuant la Falange Espanyola Tradicionalista i de las Jons. A més, també va prohibir totes les entitats d'esquerres i es va aplicar una grandíssima censura als mitjans de comunicació. Catalunya va ser la comunitat autònoma més atacada i afectada pel franquisme, doncs aquest basava una gran part del seu discurs i ideologia en l'odi a aquesta. Com ja hem dit, un dels principals punts del franquisme era la unitat d'Espanya. Aquest punt era defensat de manera tan radical que qualsevol expressió ideològica o cultural que no congeniés amb el govern central era perseguida, prohibida i denigrada. Catalunya destaca juntament amb altres comunitats autònomes per tenir una identitat cultural pròpia molt marcada i un idioma també propi. Una cultura i un idioma que van ser utilitzats com a excusa per dir que amenaçaven la unitat d'Espanya i amb aquest motiu ser perseguits, prohibits i odiats. El govern central es va ocupar de prohibir qualsevol expressió catalanista, incloent la llengua, i fomentar l'odi envers Catalunya i la seva cultura arreu del territori espanyol. Aquesta era una manera de trobar un enemic comú a tota Espanya i enfortir així el mandat del dictador. Aquest patró el podem veure avui en depèn de quines realitats socials i també el podíem veure en l'època en diversos països dominats per l'auge del feixisme, com Alemanya sota el règim dictatorial d'Adolf Hitler o Itàlia sota el de Benito Mussolini. I de fet, també vam poder veure un cas similar en el primer episodi d'aquest podcast, el de la caça de bruixes, on vam poder veure com aquestes eren acusades de tots els mals per benefici del poder. Tornant a Catalunya, l'odi cap a aquest territori i la seva llengua era la propaganda perfecta pel règim. Perquè, veieu al que em refereixo, al gener de l'any 1939, poc abans de la caiguda de Catalunya, durant la Guerra Civil Espanyola, un calonge de la Catedral de Salamanca, de nom José Alberto, va oficiar una missa a Tarragona, on va pronunciar les següents paraules durant el sermó. Gossos catalans, no sou dignes del sol que us enllumena. Aquestes paraules, esclar, no eren una excepció. El propi dictador va dir que aquells soldats que havien desfilat per Barcelona en acabar la guerra no eren pas escollits, i cito, perquè haguessin lluitat millor, sinó perquè eren els que sentien més odi. És a dir, més odi cap a Catalunya i als catalans. Aquestes paraules plenes de menyspreu no eren simples discursos incendiats per l'ira del moment. No eren una equivocació. Eren l'expressió d'una ideologia que es va institucionalitzar i es va imposar a tota una generació. Les polítiques del franquisme no es limitaven a controlar, sinó que volien esborrar tota una cultura. El català va ser eliminat de les escoles, dels tribunals, dels mitjans de comunicació i fins i tot de les esglésies. Les festivitats catalanes, les tradicions i els símbols nacionals van ser perseguits, eliminats o reinterpretats pel règim. Però el més greu no van ser només les prohibicions, sinó la campanya activa de desprestigi que es va engegar contra Catalunya i els catalans. Des del govern central es promovia la imatge d'un poble traïdor, separatista i egoista, incapaç de col·laborar amb el projecte nacional espanyol. Es va construir una narrativa que presentava Catalunya no només com a diferent, sinó com a enemiga. Aquesta imatge no es quedava en l'àmbit polític, sinó que va arribar a la vida quotidiana de la gent, alimentant la desconfiança i l'odi entre els ciutadans. Els qui assaltaven aquestes prohibicions eren assassinats pel govern, entre ells figures molt importants per la vida política i cultural catalanes, com Lluís Companys. A més, moltes figures importants i influents per la cultura i la política catalana van veure obligades a exiliar-se, deixant a Catalunya sense referents. Aquesta és la història, o més ben dit, una de les històries de com el poder va intentar criminalitzar un col·lectiu pel benefici propi, de com va intentar eliminar una cultura, una llengua, una manera de ser i de veure la vida. I dic intentar perquè, malgrat tots els intents de repressió i d'esborrar la identitat catalana, la llengua i la cultura catalanes van sobreviure. Van resistir en els espais privats, en les famílies, en la clandestinitat. I amb el temps, Catalunya va sortir d'aquells anys foscos i va sortir més decidida a defensar la seva llengua i la seva cultura.